Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12:20. Dimarts avui ja, 17 d'abril del 2018, hores d'ara, amb ambient assolellat a la ciutat de Lleida, amb sol i 16 graus positius. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica per tota la província de Lleida, pel que queda de dia i també de cara a demà, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Anna Borrell. Avui parlarem d'una escola de llengües que tenen a la Universitat de Lleida, que veureu que ens presentaran totes les llengües, tots els cursos que fan, i a més, tots els exàmens, que tots tenen certificació oficial i que, per tant, serveixen i són útils a nivell internacional, a més. Parlarem de barris amb el Cosme García, i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, obrim la Nacional 240, com tots els dimarts, parlant de cuina, i també amb la Leida parlant de moda i de tendències. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el temps estable, cel poc ennuvolat, amb alguns núvols alts en general, i amb unes temperatures que pugen notablement avui. S'esperen màximes de 22 graus a Lleida, també a Balaguer o a la Seu d'Urgell. A Tàrrega en tindrem 20, a Viella 19. El vent continua fluix i variable. Demà es mantindrà el cel molt clar també, amb poca nuvolositat, núvols d'evolució en punts de muntanya, al matí encara amb boires en punts de la plana, i les temperatures no variaran de dia. De nit, en canvi, seran més altes. La mínima marcarà 9 graus a Lleida, 10 a Balaguer i a Tàrrega, i 6 graus a la Seu a Viella. El vent bufarà fluix i variable, amb tendència a bufar de l'est durant la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Avui, 17 d'abril, dimarts, 12:23 minuts. L'any 2003 sonava aquest tema, In the Shadows, dels d'Erasmus. És un tema que estava inclòs dins del seu treball discogràfic, que portava per títol Dead Letters. Els d'Erasmus és una banda finlandesa de rock alternatiu i rock gòtic que es van formar a la ciutat de Helsinki l'any 1994, per tant, tenim ja 9 anys de trajectòria quan van treure aquest treball discogràfic, el Dead Letters, amb aquest tema com a estrella, el In the Shadow. Doncs apa, que busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Estàs informat.
Una actualitat informativa que evidentment ve marcada pel succés. Tres dotacions dels bombers de la Generalitat s'han desplaçat aquest dimarts al matí a Castell de Mur, al Pallars Jussà, i estan reunits amb tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, desplaçats a la zona per analitzar els terrenys on ahir dilluns al migdia es va produir una esllavissada de grans dimensions que s'hauria endut per davant un cotxe amb dos ocupants. Els serveis d'emergències desplaçats ahir a la zona es van retirar al vespre al constatar que el terreny era molt inestable. Segons informen des de bombers, la zona segueix sent molt inestable i és per això que avui dimarts al matí s'estan revisant el terreny per determinar com i quan es podran iniciar les tasques de rescat i desenrunament amb seguretat. Els Mossos d'Esquadra segueixen tallant la carretera LV-9124, afectada pel despreniment entre els quilòmetres 2,5 i 6, i demanen que ningú s'hi apropi perquè es tracta d'una zona que està inestable. A part d'aquest vehicle, amb les dues persones dins, també aquesta esllavissada també s'han portat per davant l'ermita d'un poble abandonat que es trobava sota el cingle de les Esplugues, per part del qual es va ensorrar i el temple, que ha desaparegut arran de les llevissades, la capella de la Mare de Déu del Roser de l'antic poble de les Esplugues, sense habitants, des de fa més de 50 anys, que estava format per quatre cases construïdes sota la roca, distribuïdes en dos grups. D'aquestes, només es conservaven la resta de dos de les edificacions que han quedat en peu, però per ben poca. L'alcalde de Castell de Mur, Josep Maria Mullol, parla de l'esllavissada que ha caigut al municipi i que ha atrapat aquest vehicle amb dos ocupants.
És un accident inesperat, no és normal de que això passi, no és una esllavissada normal i corrent produïda per la pluja. Suposo que la pluja ha pogut intervenir com a motiu per la caiguda d'aquesta penya, perquè al final el que ha caigut és una cinglera que s'ha trencat pel mig i s'ha precipitat damunt de la carretera. Però vull deixar clar que no és una zona que sigui afectada amb esllavissades d'aquesta mida.
Canviem de tema perquè les darreres pluges, evidentment, han fet les crescudes dels rius importants i l'avinguda de l'Ebre ha entrat al pantà de Mequinensa i el cabal controlat del tram final ha ascendit a més de 1.800 metres cúbics per segon. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu que les maniobres de desembassament d'elevats volums d'aigua es mantinguin com a mínim durant dos dies més. I Puigcerdà recuperarà la xarxa de túnels que té al subsol del seu centre històric com a atractiu turístic. La primera de les galeries es podrà visitar a partir del mes de maig i també s'està treballant en l'adequació d'una segona. I el Parc Natural de l'Alt Pirineu i Acció Escolta de Catalunya recuperen una finca per destinar-la a activitats de lleure. El projecte, iniciat a l'espai del Mas de Llavaneres, de Llavaners, hi han participat una vintena d'adolescents i joves d'un camp de treball dut a terme durant les vacances escolars de primavera. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem de futbol, està clar que el Lleida Esportiu ho té difícil, però hi ha un precedent per somiar. I és que la temporada 2013-2014 el Lleida estava en una situació similar, a 3 punts del play-off, i es va classificar al guanyar els 4 darrers partits. Per cert, al proper partit, davant de l'Hèrcules, l'Hèrcules ha rebaixat preus per omplir el seu estadi. Per tant, tampoc ho tenen tan clar, i això que l'Hèrcules està 2 punts per sota del Lleida Esportiu. I acabem dient que divendres es va acabar la quarta edició de la Lliga Escolar Adejo d'Escacs, que es va celebrar a les instal·lacions dels Maristes, en la qual l'equip Balafia Adejo es va proclamar campió. Els guanyadors es van mantenir al capdavant de la classificació durant bona part del campionat i en la darrera jornada es van emportar el títol amb 60,5 punts, superant en les posicions d'honor la mitjana amb 56 punts i l'Institut Gili Gaia, que va completar el podi amb 52,5 punts.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que arriba el moment, aquell en el que recordem i fem memòria, és un espai que ens agrada. Amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen,
hola,
què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Bueno, ens agrada perquè parlem de coses que hi han passat, de vegades no són coses agradables, però fer memòria també és maco, perquè també veus que vas recordant i també pots associar d'altres records. Això cadascú, el que tingui personals, doncs a l'hora que estem recordant una notícia de fa 25 anys, doncs algú pot recordar, és veritat, mira, i jo també aquell dia feia... Doncs això ja ho deixem a cadascú.
Una data especial per cada persona, clar que sí.
Marxem cap a l'any 93, un 17 d'abril.
Les despeses de guarderia i lloguer, en aquells moments, desgravaven a la renda. Amb dos conceptes, desgravaven un 15%. Caram. La declaració va reflectir els desajustos de l'augment de les tarifes. El text eximia de declarar prop d'un milió de contribuents. La llei de l'IRPF va elevar una mitja de 2 punts la taula de retencions. També parlem del sarau de primavera. Aquest va ser el lema... Sarau de primavera, el lema del cartell de les festes de maig de Lleida de l'any 1993. Bonic, un bonic lema,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Un total de 131 treballs Van accedir al premi en l'edició del 93 i la dotació era de 300.000 pessetes. L'obra tenia motius típics, a excepció d'una referència a la Seu Vella. El dissenyador era Daniel Cessé, ja havia aconseguit algunes vegades aquest mateix premi, ja precisament feia 2 anys havia obtingut també el premi aquest senyor Daniel Cessé. I aquest any, doncs, Sarau de Primavera, l'any 93, per les festes de maig. La crisi d'Impacsa era notícia, provocava un gran malestar a Balaguer. El Consell d'Administració d'Epic va estar reunit i Pujol, el president, va oferir el seu ajut a Smurfit en el seu viatge a Dublín, segons el alcalde de Balaguer, el senyor Borràs. Consideraven una coincidència la negociació del conveni i la notícia que s'havia estès per tota la premsa. Epic va desvetllar als treballadors el futur de la paperera de la Noguera. Els sindicats mostraven la seva sorpresa davant la notícia de l'imminent tancament. UGT va manifestar que el govern havia d'intervenir com es va fer a Taurus. La Junta d'Accionistes i el comitè es van reunir per estudiar l'estat de la factoria. Expo Lleida es va plantejar ampliar l'espai dels seus estands econòmics. Quasi 30 empreses van contractar ja aquests mòduls i el conseller Lluís Alegre va inaugurar el certamen el 29 d'abril de l'any 93, Expo Lleida. I també acabem dient que es van penjar pancartes protestant contra el pàrquing de camions de Balàfia. Els veïns van negociar amb la paeria una solució. Recordin que un camió es va estavellar contra una paret d'un edifici, recordaran, no? Doncs pues, així, després se van manifestar, van penjar pancartes i van negociar amb la paeria una solució per a aquest aparcament.
Molt bé, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Llegan los imprescindibles para tu hogar a precios irresistibles con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 5 al 29 de abril, hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de hogar. Muebles, menaje, textil de cama, colchones y mucho más. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com ja havíem avançat avui a l'inici del programa, parlarem avui de la Universitat de Lleida i concretament de l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. I per fer-ho, doncs, hem convidat el Josep Maria Boladeres, que és tècnic en dinamització lingüística en aquest Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. Josep Maria, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
L'Institut de Llengües, que ja en vam parlar l'any passat, que existia, i que estan fent una gran tasca, de moment pot ser una mica oculta, però per això justament estan avui aquí amb nosaltres per donar-li visibilitat. Estan fent una gran tasca amb el tema de les llengües, dels idiomes, d'aprendre, de certificar, de tot plegat, i per això avui amb el Josep Maria li volem preguntar, escolta, què és, quina funció fa l'Institut de Llengües?
Bé, mira, l'Institut de Llengües és un servei universitari que s'encarrega de gestionar el tema de les llengües a la universitat, tret del que són els ensenyaments reglats. Llavors, és un servei que depèn del vicerrectorat d'estudiants.
Quan va néixer? Perquè jo dic fa poc, però és que el temps va molt ràpid.
Va molt ràpid, sí. Va néixer l'any 1994 i amb un altre nom, era el Servei de Llengua i Terminologia, perquè aleshores també les necessitats eren més aviat pel tema del català, i va néixer una mica pel tema de la llengua catalana. Passa que ha anat canviant la realitat, ha anat millorant les coses pel que fa al català, i ara ja hi ha la segona fase, que va ser que ens vam passar a dir servei lingüístic l'any 2005, ja vam començar a introduir cursos d'anglès i coses d'altres llengües. Fins que finalment l'any 2013 va néixer el que coneixem ara com a Institut de Llengües, i una mica la idea era, l'aposta era d'ampliar llengües i també ampliar destinataris de cursos i de certificats.
Clar, perquè a l'any ja 2018, aquests cursos de l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida, a qui van adreçats?
Van adreçats a tota la comunitat universitària, és a dir, professorat, treballadors, estudiantat, però també van adreçats a la societat, a la ciutadania, per tant...
O sigui, a tothom?
A tothom, tothom.
I què oferiu?
Bé, bàsicament oferim cursos de català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, xinès i occità. I a banda dels cursos, una cosa molt important és que oferim la possibilitat d'acreditar coneixements de llengües. Per això tenim una sèrie de convenis amb institucions relacionades amb les llengües, com l'Institut Confuci en el cas del xinès, l'Institut Italià de Cultura en el cas de Barcelona en el cas de l'italià, el Goethe Institut en el cas de l'alemany, i també l'Aliança Francesa de Lleida en el cas del francès, i també tenim relació amb el Consell General d'Aran pel que fa a l'occità. I la idea és, a través d'aquestes institucions, oferir exàmens aquí a la Universitat de Lleida, però oberts, exàmens per lliure, que en diem oberts a tothom, tant a la comunitat universitària com a la gent del carrer.
O sigui que vosaltres oferiu dues coses per entendre's, el que és el curs i el que és l'examen.
Exacte.
Exàmens oficials amb tot el reconeixement internacional, que no necessàriament van junts, a excepció, crec, del català.
Correcte, sí.
O sigui, per la resta jo puc venir a fer un curs d'anglès perquè m'apeteix aprendre anglès, però després no em vull examinar,
sí.
O puc venir-me a examinar sense haver fet el curs.
Correcte.
O les dues coses, vinc a fer el curs i després m'examino, que potser seria el camí més lògic, però no l'únic.
Ho has dit molt bé, tens totes les opcions que has dit. Puc fer el curs i fer l'examen que ofereix la universitat i ja està, o puc fer directament un examen d'aquests perquè he estudiat anglès per una altra banda, o alemany, o el que sigui, però necessito un certificat reconegut, doncs vinc a fer l'examen.
Escolta, de la vostra oferta, què destacaríeu?
Sí, així com a coses importants, per exemple, una cosa és els preus, perquè tenim uns preus, no sé si dir-li públics, però són uns preus assequibles, per fer tant els cursos com els exàmens. Alguna altra cosa interessant que podem destacar, per exemple, és que oferim exàmens que no els ofereix ningú més a Lleida, com el TOEIC o el TOEFL d'anglès, que són exàmens d'àmbit internacional i que se fan en línia, bàsicament.
Que és que al final la gent el que li preocupa és dir, escolta, val, jo faré aquest examen i el títol que em donareu, això puc anar tot arreu, em serveix, cap problema.
D'acord, sí, és així.
Vosaltres amb la gent que treballeu, ja ho hem dit abans, és a nivell internacional.
Exacte.
Per tant, i a més, vull dir, és des de la universitat, vaja, jo crec que si algú té crèdit en aquest aspecte és la universitat.
Són institucions contrastades i per tant són els certificats que oferim són els seus. També podem destacar, per exemple, que som els únics que oferim exàmens de xinès aquí a la ciutat, en conveni amb l'Institut Confuci, o una cosa que també destaquem, que ara oferim l'examen de català jurídic, que abans l'oferia la Generalitat i ara l'han assumit les universitats, però com ja hem dit abans, que ho has comentat tu mateix, també molt bé, que en el cas del català sí que no es poden fer exàmens per lliure. Primer hem de fer els cursos i després accedim als exàmens. És l'única llengua que no els deixem fer per lliure. I una darrera cosa important també és que també som un dels dos centres que oferim exàmens del DELE, que són els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera, i dels CCSE, que són els exàmens que necessiten la gent per demanar la nacionalitat espanyola. Són exàmens de coneixements de constitucionals i socioculturals d'Espanya. I tant una cosa com l'altra l'oferim nosaltres. Al DELE hi ha unes convocatòries, són nivells d'espanyol, per entendre'ns, que som un centre examinador de l'Institut Cervantes. I en el cas del CCSE també passa el mateix.
Molt bé. Teniu quatre convocatòries, a l'any?
Sí, del DELE en tenim el febrer, el maig, a l'octubre i al novembre.
Sí, el maig, que el tenim aquí.
El que passa és que les inscripcions són en línia i és a través de l'Institut Cervantes. Nosaltres fem l'examen, però el que és la matriculació i tot això és en línia a través de l'Institut Cervantes.
Escolta, estem en ple mes d'abril. En aquestes alçades del curs, de què podem parlar? On esteu? O sigui, què oferiu ara en aquestes alçades del curs?
Bé, ara coses que creiem que són interessants. Sí. Mm-hmm. Tenim tots els exàmens aquests que hem dit del juny, tant d'alemany, d'anglès, de francès, d'italià, d'occità i de xinès. Tots aquests exàmens, la matriculació d'alguns ja ha començat ara i s'allarga durant el mes de maig i alguns fins i tot fins al mes de juny. Llavors és una oportunitat per obtindre un examen oficial, un examen per lliure, només cal que et matriculis a l'examen. Cada llengua funciona una mica diferent. Hi ha algunes que t'has de matricular, per exemple, a Alemanya a través de la pàgina del Goethe Institut, d'altres que has de venir de l'Institut de Llengües a matricular-te. Cada llengua és diferent. Uh-huh. També oferim ara els exàmens de català pels nostres alumnes, la convocatòria de juny. També molt interessant, creiem que de ressaltar, és que oferirem cursos a l'estiu, dins de la universitat d'estiu.
Et anava a preguntar perquè l'estiu és una d'aquelles èpoques de l'any que dius, vaig a estudiar un idioma, una llengua, o vaig a examinar-me.
Per exemple, són cursos intensius, concentrats, que si dius, durant l'any no he tingut temps, aquí tinc el mes de juny, bueno, comencen a finals de juny, juny-juliol, uh-huh. que en un mes puc fer un examen, hi ha un curs de diferents nivells d'anglès, per exemple, i obtenir el certificat al final d'aquest mes. O sigui, és una manera de dir, durant l'any tinc altres coses a fer, doncs m'ho concentro al mes de... com a universitat d'estiu. Són uns cursos més de la universitat d'estiu. Te dic, per exemple, els cursos que oferim d'anglès A2, B1, B2.1 i B2.2. Això del B2.1, B2.2 vol dir que aquest nivell sempre el partim en dos anys, dos cursos, en totes les llengües ho fem, uh-huh. això. També oferim italià A1, per si algú vol començar una llengua nova i és una manera de començar intensivament, i és una llengua molt agraïda, l'italià, perquè propera al català i, per tant, sempre és més, no senzill, però més...
Bueno, començar
estable, no?
Sí, és més assequible.
Exacte.
Després has d'estudiar igual, eh?
Exacte, com tot. Després també oferim el C2 de català, que era el que abans dèiem l'antic nivell D, uh-huh. que també l'oferim així intensivament.
Que segons per quines feines es demana ja, per tant, és una bona manera de treure-te'l de sobre, enteneu-me, Vull dir, perquè durant l'any la gent va molt apretada d'agenda, escolta, de cara a l'estiu, tinc temps, m'hi poso, me'l trac i ja està.
I com a novetats d'enguany, perquè ja fa un parell d'anys que aprofitem la universitat d'estiu, ja que fem dos cursos d'introducció. Un d'introducció a la llengua i la cultura occitana, de 20 hores, i un altre d'introducció a la llengua i la cultura xineses. De 20 hores és per començar a entrar en aquestes llengües, per si després ens agraden i volem continuar. La matriculació a la universitat d'estiu comença el 7 de maig, i no serà fins ara, a finals d'aquest mes, que hi haurà tota la informació penjada a la pàgina web que tenen.
Jo us dono ara unes dades perquè si us ha interessat o creieu que us pot interessar, quan coneixeu algú que li pugui interessar, podeu enviar, per exemple, un correu electrònic a institutdellengües@udl.cat, institutdellengües@udl.cat. Podeu fer un truc al 973-003542, 973-003542, i si no, potser el que és més fàcil, a través de les xarxes socials, a través dels buscadors els podeu trobar, i si no, els visiteu. Esteu al campus de Cap Pont, a l'edifici transfronterer, que un pot dir, i quin és aquest edifici? Doncs mireu, si sortim de Lleida direcció Cap Pont, pel pont de la universitat, el primer edifici.
Exacte.
Allí el teniu, vull dir,
serem.
A l'entrar, només cal que dieu, escolta, que jo vinc per demanar informació d'això de l'Institut de les Llengües, o que vull fer un idioma o alguna llengua, us adreçaran ràpidament cap al despatx que correspongui. L'edifici transfronterer, que és el primer que trobeu des del pont de la universitat. Doncs hem parlat d'aquest Institut de les Llengües de la Universitat de Lleida, que ja veieu que ofereix, doncs, multitud de recursos, molts cursos de llengües, i a més, aquesta manera de certificar els coneixements que un va adquirint a través dels exàmens, però que tenen una certificació reconeguda i internacional. Per tant, és allò, no? La cirereta, després de fer l'esforç i d'obtenir el coneixement, almenys que tinguis una titulació que tingui garanties. I això des de l'Institut de les Llengües de la Universitat de Lleida ens ho garanteixen. Ha estat amb nosaltres avui el tècnic en dinamització lingüística d'aquest Institut de les Llengües de la Universitat de Lleida, el Josep Maria Boladeres. Josep Maria, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Al punt que arribem a 3:15, com tots els dimarts, amb el Cosme García anem a parlar de barris.
I arribem al moment de parlar dels nostres barris. Els barris lleidatans sempre són protagonistes quan arriben els dimarts amb aquesta hora i abans de que Joan Bellmunt ens atansi totes aquelles efemèrides importants i tots aquells pobles que a lo millor desconeixem. Ara és moment de ficar-nos en contacte amb un dels barris, en aquest cas a l'Horta de Lleida, que segur que ens té algo que contar, alguna cosa que aportar. Estem parlant de la partida Copa d'Or i Xot de Fontanet i per això parlem amb el seu president, que és en David Melé. David Melé, benvingut i bon migdia.
Bon migdia a tots.
Bueno, parlem una mica de vosaltres i també com a responsable que ets actualment de temes de l'Horta de Lleida. Com estem en aquest moment a la teva partida? Podem dir que és un moment dolç, és un moment de necessitats, és un moment d'espera?
Pues és una mica de tot, però ho afrontem amb optimisme perquè a nivell d'infraestructures, que és una de les mancances que a l'Horta de Lleida sempre reclamem, l'Ajuntament ha iniciat la campanya de revisió i de manteniment de camins i estem esperant que tard o ara el camí d'Aida Albatàrrec pugui tornar a lluir i que almenys es pugui assentar, perquè una miqueta després de les temperatures i de l'hivern pues va quedar molt, molt mal fet i ara és el moment de que vinguin els equips i netegin i adecuïn els camins. En aquest aspecte pues estem esperançats perquè realment els camins, com bé sabeu, a l'Horta de Lleida és dins de la trilogia que en parlem, seguretat, infraestructures, és fonamental i sobretot per la campanya de l'estiu de la fruita i per poder transportar la fruita i que els pagesos puguin fer la seva feina, el manteniment de camins és fonamental. I en aquest aspecte, pues, en aquest punt, estem esperançats, estem preparant la festa major, que són de les primeres partides de l'Horta, que és el segon cap de setmana de juny celebrem la nostra festa major, i realment en aquest aspecte pues, bueno, no tenim feina, però ens la podem fer a poc a poc.
Una feina a la qual suposo que és el servei als vostres veïns. En quin moment us trobaríem de veïnatge? Com a quantes famílies viuen?
A la partida Copa d'Or i Sot de Fontanet, que jo tinc la sort de presidir, ara mateix estem parlant d'una setantena de famílies. El que sí que és veritat que moltes vegades l'Horta la menim per extensió i distància i per gent que hi viu. Sempre hem dit que des de Copa d'Or i Sot de Fontanet no som de les partides més grans a nivell de població, però sí que és veritat que a nivell d'extensió pues sí que és veritat que podem estar contents perquè Copa d'Or i Sot de Fontanet ocupa un gran espai i el dia d'avui ens hem de sentir molt contents de la, diguem-ho així, una mala paraula, repercussió que està tenint Copa d'Or i Sot de Fontanet i que és tan positiu per tot el que han fet de l'associació, també des de l'associació, però també el que han fet els veïns al llarg dels anys.
Si parlem una mica de la vostra coneixença, es coneix on havia les Marques d'en Tòfol, però també on havia l'Escola del Giró, i lògicament ara us heu donat a conèixer a través de l'espectacle Les Bruixes del Poc del Boc de Viterna i també la plantada especial d'arbres que feu cada any. La gent se l'ha fet seva, la partida?
Amb tu puc ser sincer, Cosme, sempre ho ha estat, no? Sempre em diu el mateix, mentre hi hagi un veí de l'associació de veïns o un veí de la partida que vulgui celebrar qualsevol dels actes que tenim establerts, la nostra obligació com a Junta és complir. I la Festa de l'Arbre, sincerament, si coneixem la història, que a mi el que em va agradar, sobretot al començament, quan vam entrar com a Junta, és que m'expliquessin el per què es va començar això fa més de 27 anys, i realment veure aquest espai, que és el Xoperal del Tòfol avui en dia, que el seu dia havia sigut un abocador, pues, sincerament, i veient una imatge que m'agrada sempre explicar, i que possiblement l'haurà explicat alguna vegada al teu programa, veure gent estudiar, i ara que comença el bon temps, baixar la gent a gaudir del Xoperal del Tòfol com un espai més de l'Horta de Lleida, la gent baixa a estudiar, la gent baixa a passejar, la gent baixa a fer esport, i tot i les petites incomoditats que poguéssim trobar, compartir el que és la pagesia amb l'esport, jo crec que hem d'estar contents.
Així com les partides de Granyena, de Butjànit, ja tenen reconegudes festes i que són berenadors, pràcticament, que la gent va fer la seva celebració, no seria bo que hi hagués una guia una mica de tot el que tenen les partides perquè poguessin anar a fer estades, doncs, ciclistes, gent que va caminar, etc.
Jo crec que hem d'aprofitar les oportunitats que avui en dia com que quan m'has presentat també tinc aquesta responsabilitat dintre del que és la Comissió de l'Horta de l'Ajuntament de Lleida, se parlava que ja estem a la fase final de l'aplicatiu, l'APP de l'Horta de Lleida. L'APP de l'Horta de Lleida, a part de geolocalitzar les finques, ha de servir per localitzar aquests espais del que estàvem parlant, com per exemple el Soperal del Plafon, perquè la gent hi pogués fer una mica de guia a través de l'APP o a través de l'entrada al Soperal, una mica d'informació del que és, perquè la gent ho pugui valorar. I jo crec que és una feina que a poc a poc, directe o indirectament, ja s'està fent. Crec que potser, com dius tu, Cosme, en aquest cas faltaria unificar-ho amb un document o amb un espai, però jo crec que aquesta feina l'estem fent entre tots i que l'estem fent bé.
I si parlem de l'Horta de Lleida, podem dir que és un moment dolç que la gent s'escolta, perquè fins ara, doncs sí, era ja la pagesia, però bueno, es tenien com una mica marginats, no? Ara ja sembla que us han integrat totalment a la ciutat, amb la senyalització, amb la pròpia identificació vostra, amb el propi logo. Jo penso que ara sí que se us ha pres una mica d'atenció, no?
Jo crec que ara hem tingut la sort, i això ho he dit moltíssimes vegades, i jo, la meva experiència, perquè jo porto 3 anys, ara seríem cap al 4 any de president de la Societat de Vic, i crec que, escoltar el que tu em preguntes, és que ara estem recollint el fruit de molts anys de feina de moltíssima gent. I no només de les associacions de veïns de les partides, sinó de gent que ha cregut en l'Horta, que ha treballat per posar l'Horta damunt de la taula, i crec que ara tenim la sort de recollir. I aquesta percepció que dius tu, Cosme, és la que també realment tenim, que la gent ja comença a conèixer, sempre ha conegut l'Horta i sempre, però ara comença a valorar d'una manera diferent. I crec, sincerament, i això no em cau en els anells, que hem heredat la feina moltíssima, la gent que ho ha fet durant moltíssims anys.
L'altre dia va haver la trobada de la Confaca Lleida, és a dir, de la Confederació de Federacions o d'Associacions de Veïns de Catalunya, la qual vam tindre la possibilitat de participar durant una bona estona. Si bé les singularitats que es tenen a Barcelona o a altres províncies no és la nostra, sí és interessant que de tant en tant conegueu el que cadascú podeu fer de forma mancomunada, no? Com trobeu vosaltres la participació actualment de les associacions de veïns dins de la FAP i dins de la Confac?
Jo crec que al final hem de ser... Sincerament, jo estic a favor de tot el que és el moviment associatiu i el col·laboracionisme entre el moviment associatiu. Per circumstàncies, tots sabem que avui en dia les subvencions i els ajuts cada vegada venen per tots els costats. Però no és menys cert que cada vegada el moviment associatiu, que estem més proper, estem més oberts a compartir el que tenim. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que totes les associacions han de conèixer què és, perquè en aquest cas, què és la FAP i que la FAP està dintre la comú, però quina és la tasca que es fa. I poder valorar que tothom dintre del seu espai treballa pel millor dels seus veïns, un, però també pel millor de tots els veïns, el conjunt de la ciutat. I jo, en aquest aspecte, totes les reunions i tot el que hem pogut fer, en aquest cas, a la Federació de Associacions de Veïns, és poder compartir les experiències. Cada barri té la seva problemàtica diferent, però sempre hem parlat i hem trobat sempre un punt comú, que el problema que avui té un barri que tu no tens, però pots tenir la setmana que ve. I això és molt important de poder analitzar en conjunt, jo crec que això no hi ha ni volta, que és importantíssim que puguem compartir, i la FAP és nostre per poder compartir aquesta informació.
Ja per acabar, David Benet, no trobes tu cert cansància amb algunes entitats veïnals i fins i tot algunes que es donen compte que potser estan massa properes una a l'altra i que s'haurien de mancomunar, s'haurien d'unir totes, perquè hi ha presidents que, bueno, se nota molt cansanci, que porten més de 30 i 35 anys a la mateixa i al front, però sí que ha hagut una mica de renovació, no? Sembla ser a l'escorxador, al clot, tu mateix, ha hagut una mica de regeneració, però que encara queda molta cosa a fer, no?
Ara m'obligues a mullar-me, saps que m'agrada molt poc, però m'obligues i ho faré. Sincerament, tota la vida ens hem queixat de la falta de relleu generacional. Sempre ens hem queixat de que no n'hi havia. Jo crec que ara n'hi ha, i la gent que està al capdavant, jo crec que se pot parlar de que potser caldria un relleu, però han de decidir les mateixes persones que han estat durant molts anys al capdavant d'aquestes associacions, que si no hagués sigut per elles, avui en dia no podríem estar parlant de relleu perquè ja no existiria. I jo crec que sí que és un tema que ho he de ficar en una taula, però que cadascú ha de decidir per si mateix amb l'experiència que tingui.
I per acabar, com diem, arribaran eleccions el proper any. Si no hi ha canvis, al mes de juny del proper any tindrem eleccions municipals europees. Tu penses que durant aquest any se notarà que arriben eleccions o no?
Estic convençut que sí. Sempre diem que l'últim any, abans de les eleccions, veus alguns moviments i veus canvis. Jo crec que no hauria de ser així, però això nosaltres no ho podem controlar, i l'únic que hem de fer, entre cometes, és que ho notarem en molts aspectes, però en positiu, perquè al final el que es tracta de, si d'aquí de l'any que ve toca tornar a votar, doncs tornem a votar, això no hi ha de cap problema, però sí que crec que d'una manera o una altra ho notarem en positiu.
Es nota a les sessions i a les entitats veïnals, entre cometes, utilitzacions polítiques, o cada vegada menys?
Que ho preguntis a mi, que ja aquí estem a Lleida,
tothom se coneix aquí, tothom se coneix.
Exacte, però per això que ara m'ha citat també molt fàcil la frase aquella de fent política des de que ens alcem al matí fins que anem a dormir. I com a president de l'Associació de Veïns o com a membre de la Junta també faig política a la meva partida, perquè al final fer política és representar els teus veïns davant de les seves necessitats, davant dels organismes, estàs fent política. Al final, ja la política, com tothom entenem la política com a tal, ser regidor o alcalde de Lleida, i ja l'altra política que estem tots i cadascun dels presidents de les Junts de Veïns des que ens alcem fins que anem al grup.
Doncs a la nostra política radiofònica, dedicada en aquest cas amb un altaveu obert al moviment associatiu i veïnal, arribem al punt i final. David Melé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos des de la partida de Copa d'Arrissot de Fontanet i també per parlar-nos d'aquesta comissió de l'Horta que teniu, que funciona tan bé i que tant admiren des de la pròpia FAP. Gràcies i a seguir treballant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Merci.
Fins aquí avui, Ricard, hem parlat de barris i, bueno, ho hem fet una mica parlant de tots els aspectes més interessants que ens comporta. La propera setmana seguirem. Ah, però demà també tinc una entrevista que, bueno, la setmana passada, per algun problema tècnic que vaig tindre, no va poder emetre's la entrevista amb mossèn Ramon Prat. És molt interessant, no se la perguin, és en diferit, perquè la tenien ja preparada per vostès, però no ha pogut ser, i ara sí, demà estarà aquí Ramon Prat i es parlarà d'una publicació, un llibre, que és una mica de tota la seva vida dedicada a Déu. Punt i final, Ricard, i el correu meu, jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i finalitzem, com sempre, amb un WhatsApp que poden fer vostès la seva veu, ficar-la o bé escriure. Explica-ho, Ricard.
Gràcies, Cosme. Doncs així, teniu a disposició el 664-526-180. Prefereixo veu, però escolta, que si m'envies missatge de text, doncs benvingut serà també. Directe ja cap a la una, ens queden aquests minuts que sempre gastem buscant propostes dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
A veure cap on anem avui.
Cap a Plandogau, et sona?
Plandogau?
Plandogau.
No em sona aquesta.
Un poble també interessant, si més no.
Ara el busco.
Busca-la a veure si el trobes. I després m'ho dius a veure quina concepció n'has tret. Jo, mentrestant, diré que Plandogau està ubicat a la banda dreta de la carretera que porta de Pons a Guissona, poc abans d'arribar a Cabana Bona. Encimbellat a 471 metres d'altitud, el poble conserva el seu tipisme rural i de pau. Deu ser per la seva ubicació elevada, que a l'any 1845 Madoz deia que és un poble on toquen tots els vents i que el seu clima és saludable. En aquells temps hi havia diverses bases per recollir l'aigua de la pluja, perquè s'havien d'alimentar o de beure aigua de pluja, tant per l'ús de les persones com per a ús dels animals. L'església de Santa Maria té com a base un edifici romànic, possiblement del segle XII, però amb les reformes que s'hi han anat fent amb els anys ha canviat un xic la seva fesonomia. Tot i això, conserva la seva estructura d'una nau coberta amb volta de canó i acabada amb el clàssic absis semicircular a llevant. Les pedres que es conserven de la primitiva església denoten la construcció de l'arquitectura del segle XII. Encara que breument, no podem deixar de mencionar l'excel·lent obra d'art que és Santa Maria de Plandogau, la qual es troba al Museu Marès des de l'any 1946, ja que anteriorment, i des de l'any 1928, formava part de la col·lecció d'Oleguer Junyent. Aquesta imatge té la particularitat i l'excepcionalitat, n'hi ha molt poques, està feta de plom sobre l'ànima de fusta, i sembla que les obres d'aquestes característiques foren habituals al segle XI, encara que van perdurar també als segles següents. Per tant, estem davant d'una obra d'art realment impressionant. I la dita d'avui ens diu: abril tot rient va matant la gent de fred.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem a buscar les senyals horàries que ens diran que estem a la una. Buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Abans, però, fem una ullada a la xarxa viària lleidatana. Hores d'ara i no per obres tenim circulació intensa als dos sentits de la marxa, la Nacional 260, el seu pas per Sarroca de Bellera, amb tallada, està tallada la sortida L521, i evidentment tenim tallada la LV9124 a causa de l'esllavissada que ja hem parlat a primera hora a Castell de Mur. Busquem les senyals horàries de la una i després hi tornem amb la Nacional 240 i a dos quarts de dues amb la tertúlia dels polítics.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cristina Cifuentes afirma que nunca se ha planteado dimitir. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comparecido tras renunciar a su máster esta mañana y ha asegurado que se trata de una decisión personal y no de un desafío. Belén Ibáñez.
Dice Cristina Cifuentes que no quiere ese máster, un máster legítimo que no le ha aportado ningún beneficio a su carrera. Asegura que siempre estará a lo que diga su partido, del que dice tiene su apoyo, también el de Mariano Rajoy. Confía en la justicia y no encuentra motivos para dimitir.
Yo no me he planteado dimitir porque creo que no hay razones objetivas para ello. Por otro lado, yo no estoy siendo investigada por absolutamente ningún asunto ni he cometido ninguna irregularidad. Por tanto, como le digo, yo no me he planteado dimitir.
Si Ciudadanos apoya finalmente la moción de censura, ha indicado que serán ellos quienes tengan que dar explicaciones de las razones por las que entrega el gobierno a la izquierda.
El ex consejero catalán Joaquim Forn vuelve a pedir sin éxito su libertad. Así lo ha trasladado ante el Supremo, a donde ha acudido para que le comunicaran su procesamiento. En estos momentos es Raúl Romeva el que acaba de terminar su comparecencia. Patricia Rossetti.
Ha finalizado ya las tres y el último ha sido Raúl Romeva, y en la línea habitual insiste en que este procedimiento es político y que vulnera los derechos fundamentales. En Josep Rull, ante Llarena, ha hecho referencia a Alemania y ha manifestado que en algunos países del norte de Europa existe una clase de justicia mejor que en este y que el juicio será un mero trámite. El primero ha sido Joaquim Forn, que ha pedido de nuevo que le dejen en libertad, que le cambien las medidas cautelares por otras menos gravosas para poder defenderse, y ha insistido en que él ya está fuera de la política.
Hay más noticias en este martes 17 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Los embalses españoles siguen llenándose. La reserva hidráulica se encuentra ya al 68% de su capacidad. Son 1.833 hectómetros cúbicos más que hace una semana. De media, todas las cuencas superan el 60%, salvo la del Júcar y la del Segura. En la del Tajo, de donde parte el trasvase a Levante, el embalse de Buendía está al 18% y el de Entrepeñas al 31%. En Alicante continúa la búsqueda de uno de los cuatro hombres que violaron a una chica de 19 años. Todos son de nacionalidad argelina. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, defiende en el Parlamento Europeo la intervención de los aliados en Siria. La enmarca dentro de un marco legítimo y dice que no tiene nada que ver con acciones anteriores en países como Irak o Libia. Fue la respuesta de Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra el ataque con armas químicas perpetrado por el régimen de Bashar al-Assad en la ciudad de Duma. Al menos fueron asesinadas medio centenar de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Desde luego hay vidas de película, como la de la protagonista de la historia del espejo de hoy.
Sí, se estrena esta semana en España, ya se ha hecho, la película O todo o nada, hermana Claire Crockett, sobre esta religiosa de la congregación de siervas del hogar de la madre, que falleció cuando intentaba salvar a varias postulantes de su congregación durante el terremoto que asoló la costa norte del Ecuador en 2016, hace ahora dos años. Ella había nacido en el Ulster, en un barrio marcado por la violencia del IRA, el desempleo y la infravivienda, pero su talento artístico le llevó muy joven hasta el mundo del cine. Fueron tres años de vértigo en los que su corazón, a pesar de la fama, no encontraba descanso, hasta que encontró el amor de Cristo y se consagró a él. La película, que recoge numerosos testimonios sobre su vida, se puede solicitar en la web hermanaclaire.com y ya se han organizado 350 pases en varios países. Pero todo esto esto lo vamos a ampliar en un ratito, como bien sabes, en El Espejo.
En media hora.
Ahí estaremos.
Lo escuchamos, gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y hoy en los deportes, jornada de liga. Juegan los dos finalistas de la Copa, José Luis Corrochano.
A falta de 6 jornadas para que termine el campeonato, se juegan 3 partidos en la jornada de hoy. Día para el Barcelona y el Sevilla, que juegan el sábado la final de la Copa del Rey. El Barça en Vigo contra el Celta a las 9, a 7 puntos de ganar la liga. Hablaba Valverde sobre la importancia de ganarla y hacerlo sin perder un partido.
Bueno, es el momento. Es el momento este en el que estamos, que hemos perdido y tal. Y si fuéramos los segundos en vez de los primeros a un punto del primero, se le daría muchísimo valor. O sea que como llevamos una liga en la que llevamos cierta ventaja, pues parece que es más sencillo. Pero en cualquier caso, de momento, vuelvo a decir una vez más, no hemos ganado la liga. El día que la ganemos podemos hacer todo este tipo de reflexiones de una manera más clara, si es que la ganamos.
El Sevilla, el otro finalista, juega en Riazor a las 7:30 de la tarde contra el Deportivo de La Coruña, jugándose la permanencia. Están a 5 puntos de la salvación que tiene ahora mismo el Levante. Hoy se juega también el Villarreal Leganés a las 9:30 de la noche. Lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 7:30. Y acaba de hablar Zinedine Zidane en vísperas del partido contra Athletic de Bilbao, cuestionado varias veces por los comentarios tras el Real Madrid-Juventus. Ha dicho: cada día hay más madridistas.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs sap que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena Cope. Obrim la Nacional 240, com és costum els dimarts, aquests minuts per sobre de la una. Un servidor que és Ricard Álvarez, des de Cope Lleida, i...
I una servidora, Mònica Carrasco, des de Cope Tarragona.
Què tal, Mònica?
Molt bé, molt bé. I tu, com ho portes, això del dimarts?
Bé, 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 bé.
Bé,
bé,
sí?
Bé, bé. A més, sí, el temps està canviant ja.
Sí, a veure si veiem la llum ja al final del túnel,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí.
Vale. Escolta, deies tu que, com és costum ja els dimarts, no?, en la, sí, Nacional 240, aquí som animals de costums, de bones costums, i ens agrada el bon menjar, també.
Oh, i tant que ens
agrada. Els dos, eh? En això sí que coincidim.
Els dos a tots, jo diria.
Sí, en general sí. Jo crec que, no, la gastronomia és un d'aquests vicis meravellosos que tenim la majoria. Escolta, avui et porto un cuiner nou, que no havia passat... Bueno, nou per nosaltres.
Nou per nosaltres.
Que no havia passat per aquí pel programa. No sé si coneixeràs el restaurant del Club Nàutic de Cambrils, Ricard.
Home, mira, no hi he estat mai, però per davant hi he passat multitud de vegades.
Com aquí, potser si a les comarques de Tarragona la gent, no?, potser ja hi té més tirada, però diria que a Lleida, qui ens estigui escoltant ara, que Cambrils és destinació natural,
sí,
no?, per molts lleidatans i lleidatanes, doncs potser el coneixeran, hauran pensat quin lloc més maco, o hi han anat a dinar o a sopar. Doncs tinc aquí el responsable de la cuina del Nàutic de Cambrils, del restaurant, és el Rubén Campos. Rubén, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Rubén.
Gràcies per venir. Rubén, és que és molt jove, tu no el veus, Ricard, però és molt jove. Des de quan a los mandos de la cuina del Nàutic de Cambrils, Rubén?
Des del 2006 que estic allí.
Des de 2006. Sempre preguntem, Rubén, quan ve cuina nou fem una mica un tercer grau, eh? Vull dir, ara et tocarà. Però tu això de la cuina, jo sé que et ve perquè ho has vist a casa, no? Però aquesta passió per la cuina d'on neix? A veure...
Bueno, des de petit he estat al restaurant sempre de mon pare i, doncs, bueno, al final una cosa va portar a l'altra i m'he dedicat a això.
Clar, perquè el Rubén, tu no ho saps, Ricard, però el pare del Rubén, el Diego Campos, que també l'hem tingut per aquí alguna vegada, doncs, cuiner conegudíssim també, no? I no sé si et deixa posar mà quan coincidiu a la cuina o no?
Sí, sí, ens portem bastant bé.
Sí, us porteu bé cuinant?
El que passa és que ell està en un restaurant i hi ha un altre, llavors ens barallem poc.
això és bo, no? Però a casa, a veure, qui cuina a casa?
No, a casa, normalment ma mare.
Ah, bé, o sigui, ho deixeu a la mare, no?, a casa.
Però sí que hem fet molts viatges junts cuinant per tot el món i la veritat és que ens portem bastant bé l'una amb l'altra.
Això és important, eh? No manem un més que l'altre, això és important. Però bé, com deia, Club Nàutic de Cambrils des de 2006, no?
Sí.
Són anys ja, ara que estic pensant, clar, 12 anys, estem a 2018, 12 anys al capdavant. Com ha estat l'evolució del restaurant del Nàutic de Cambrils, Rubén? Perquè és un lloc que, doncs, que amb reconeixement, eh? Vull dir que és un lloc que és molt, va molt buscat, diguéssim, allò anar a dinar al Nàutic de Cambrils o a sopar.
Bueno, és un lloc privilegiat, la veritat, que estem allà al costat del mar, les vistes són fantàstiques, i sí que jo, personalment veig que sí que hem evolucionat molt des del primer dia, en la cuina, en el servei, en tot, i a dia d'avui, doncs, crec que anar allí i a dinar, doncs, està força bé.
A més, Rubén, cal que siguem socis o està obert a tothom?
No, està obert a tot el públic.
Mm-hmm. Perquè a vegades quan parles d'això del Club Nàutic...
No, no, clar, el restaurant està obert a tots. Mm-hmm.
Hi ha molta gent encara que pensa que és un lloc privat i això és algo que al llarg dels anys ens està costant una mica que tothom sàpiga que pot vindre allí i dinar tranquil·lament, igual que un soci.
El que es dic, s'ha de reservar, perquè va buscadet, va buscat les taules, sobretot ara que comença el bon temps,
sobretot
no?
Sobretot el cap de setmana, sí.
Clar, ho noteu ja, que ara el cap de setmana, aquest cap de setmana no ha fet gaire bo, però que ja es nota més moviment de Setmana Santa cap aquí?
Sí, el dia que fa sol i obrim les terrasses, la veritat està ple.
Home, però Rubén, suposo que vosaltres ara comenceu el que és temporada alta i ja mateix, eh? O sigui, mitjans d'abril,
sí,
maig,
no?
Fins ben entrat l'octubre, suposo.
S'ha obert la veda.
Sí, es nota la diferència, encara que fins que no arriba allò l'1 de juliol no és quan està tot a tope.
I com diem, és que és un lloc magnífic, unes vistes, que això si ho acompanyem amb un plat estupendo, pues plat perfecte, no? Rubén, no sé si avui ens portes alguna recepta d'un plat que tingueu a carta o...
Sí, és un plat que està a carta des de fa, deu fer un parell d'anys ja. És un rèmol cruixent. Que fem allà al Club Nàutic.
Molt bé, doncs vinga, el Ricard i jo prenem nota. Aquí estem per aprendre, eh? Vale. Rubén, o sigui que tu manes.
El que necessitem és un rèmol que faci un mig quilo aproximadament. Uh-huh. Anem a la peixateria i li podem dir al peixater que ens tregui els filets.
Molt bé.
Llavors, per un costat tenim l'espina i els quatre filets de rèmol. El primer que farem serà preparar la marinada on maridarem el rèmol.
Uh-huh.
Per fer la marinada necessitem mig litre de salsa d'ostres, 250 mil·lilitres de sake, de licor japonès,
sí.
El suc de dos llimones, 50 grams de gengibre tallat a rodanxes,
sí.
Un grapat de pebre de Sichuan i un parell d'alls que els podem xafar. Vale?
Vale. Pregunto, jo aquesta salsa d'ostres la trobem fàcilment?
Sí, avui en dia,
no?
Sí, hi ha supermercats asiàtics, però també a qualsevol supermercat normal hi ha molts que hi és.
Sí, això és important, no? No, és que veig aquí la influència asiàtica que m'està agradant molt. Això com està anant? Vinga, doncs, continuem.
Bueno, aquesta marinada estaria bé que la féssim un dia abans, vale?
Uh-huh.
Llavors, el que fem és ara els filets de rèmol, els tallem, cada filet el tallem en 4-5 trossets, i els posem a la marinada a marinar durant uns 6 minuts.
Vale.
Durant aquests 6 minuts aprofitem i agafem l'espina del rèmol, l'enfarinem i la fregim durant uns 6 minuts, bueno, fins que estigui cruixent l'espina.
Sí.
Vale? L'espina ha de quedar molt cruixent. Una vegada tinguem l'espina feta, la traiem de la fregidora i llavors passarem a enfarinar els trossets de rèmol i els fregirem.
Molt bé.
Fins que quedin daurats i cruixents també.
Vale. Oli normal, suposo, o sigui,
un oli bo, pot ser un oli d'oliva i a una temperatura d'uns 170-180 graus.
Vinga, perfecte.
Una vegada el rèmol estigui fregit, el passem pel paper absorbent per treure l'excés d'oli i l'espina és el que farà de plat on posarem els trossets de rèmol al damunt.
Ah.
Aquesta espina es pot menjar també.
Ah.
Sí, no és... No sé, és que ara mateix, clar, m'ho imagino, clar, com que l'hem fregit, suposo que queda allò que es trenca fàcilment,
clar,
no?
Clar, és una espina que, a més, és un rèmol petit, de mig quilo, i queda molt cruixent, i ens podem menjar el rèmol i l'espina, les dues coses.
Ah, perfecte.
Això ho acompanyarem d'una maionesa de miso i yuzu. El yuzu és un... Així ho fem al Nàutic. A casa, si no trobem yuzu, que és un cítric japonès, doncs ho podem canviar per llimona o llima.
Va, podem fer la maionesa amb...
Sí, una llima, maionesa, que la maionesa inclús la podeu comprar feta ja, i només li ha d'afegir una mica de miso, miso blanc,
uh-huh.
i una mica de yuzu o un altre cítric, com pot ser una llimona.
Uh-huh. I ja està, Rubén.
Així de senzill.
Ja està, així de fàcil.
I ara és t'asseus...
I un vinet,
i
no?
Clar.
Tranquil·lament. Clar, aquí potser la feina, allò, diguem entre cometes, és preparar aquesta marinada, diguéssim,
sí.
On hem de posar-ho allò 6 horetes abans el rèmol i ja està.
No, 6 horetes no, només 6 minuts.
Perdó, 6 minuts. Fer-la el dia abans, no?, que allò agafi una mica de cos, i 6 minutets allà, fregir, i adéu, i quedem estupendament.
Estupendament. Clar. A tothom li encanta aquest plat.
Escolta,
bueno,
doncs,
jo,
és bona aquesta.
Et faré la proposta habitual, Mònica. Jo primer m'he
vull
anar al Club Nàutic.
Vols que et porti a dinar al Nàutic de Can Vic? No, ja ho sé jo, que tonto no ets, clar.
Per tastar-ho, i després igual...
T'animes a casa.
Sí, però primer vull anar-ho a provar, eh?
Bueno, doncs escolta, si algú s'anime, no sé si això és apte també amb algun altre peix, això ho feu al Nàutic amb el rèmol, no? Però sí, suposo que el, és apte per qualsevol,
sí,
peix,
qualsevol
blanc,
peix,
no? Que ens agradi. Doncs escolta, si ho proven a casa, que ens enviïn fotos també a través de Twitter, si us plau, que ho volem veure, no, Ricard?
Sí, sí, i tant.
@copelleida, @copetarragona.
Tarragona, sí.
Va, farem això. Et portaré a veure el Rubén al Nàutic de Cambrils, va, i ja després ho proves a casa.
Molt bé.
Per, dic l'adreça, Passeig Miramar 44, no, de Cambrils.
No, no, sí, saber...
Ah, ja saps, ja saps.
Jo sé on està,
vale,
sí,
vale,
sí.
Vale. Doncs escolta, Rubén, moltes gràcies per haver vingut aquesta estoneta. Ens veiem aviat, un altre dia.
Gràcies a vosaltres.
Vagi bé.
Gràcies, Rubén. Fem una pausa i parlem de moda.
Vinga.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona. Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la Iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal, y a él le pido que marque la X por mí. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
¿Por qué en Vital Dent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
A Juan Manuel, un viaje a la India le cambió la vida y ahora organiza allí maratones para luchar contra la pobreza y ayudar a los más pequeños.
El dato es escalofriante. En India, 55 millones de niños sufren desnutrición.
Tiene una salida, el momento en que se apadrina al niño. Y tiene una meta que es la independencia de ese niño y cuando consigue su mayoría de edad.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Ricard Álvarez, estàs a punt?
Ja tornem a estar aquí, sí.
Ja tornem a estar aquí, sí. La publicitat... No, no, hi ha dies que és veritat que passa que ens en posen poca, però hi ha dies, no, i que...
Clar, depèn.
Que dius, bueno, igual si ens dona temps a dir alguna cosa. No, avui és un dia bo, avui és
sí,
un dia bo.
Sí, sí.
Mira, la saludo perquè avui la tinc a l'estudi. Ella és una dona de paraula, eh? La setmana passada...
Ho va dir.
Va entrar per telèfon perquè per feina no podia arribar, però avui sí la tinc aquí. A Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Hola, Leida.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Has passat la setmaneta aquesta de pluges?
Sí, sí. Aquesta setmana comencem a veure el sol, ja. Ja està bé.
La cosa s'està fent esperar... S'està fent desitjar molt aquesta primavera, eh?
Bueno, sí. Està fent temps de primavera, de totes maneres, eh?
Sí, però és molt freda, no?
Però a nivell de moda això és un hàndicap, eh?
Hombre, avui comencem amb les tendències primavera-verà,
ah, sí?
No? Sí, la primera és una crac per aquest temps que està fent.
Vinga, doncs posem-nos-hi, que si no...
Al Ricard l'encantarà.
A veure.
Ja
tendències
veuràs.
De primavera-estiu 2018,
tinc el navegador obert, ja.
Ah. Vinga, va, comencem a Lleida.
Una de les més... que aquest any... Van començar una miqueta ja l'any passat, i aquest any ja tendència 100%, el glampling. Què és el glamping?
Glamping.
Sí.
Això ho havia sentit i està molt bé. Està molt bé.
El glamping és, bàsicament, com transformem els anoracs tècnics o els xubasqueros, com s'ha dit a tota la vida, les parquetes i els tallavents en una opció glamurosa.
Això és possible?
Sí, és possible.
Ah!
És possible de la mà de pues, Chanel, Òscar de la Renta, etc. I com del nostre aliat, Zara, Mango, etc.
Pels mortals, no?
Per la resta de mortals. Ha sigut una tendència que realment, amb el temps que està fent aquest any, tal com deia el Ricard, que és molt primaveral, doncs ens està anant molt bé. Vale, teixits pues, això de plàstic, més aviat impermeables, en els quals també juga molt el color. Vale? O sigui, són de colors generalment bastant neon, bastant forts, que li donen d'aquesta manera un estil més, un esport xic.
Esport xic, eh? Ricard, estàs apuntant, no?
Sí, sí.
Perquè, a més, això és vàlid per elles i per ells. És a dir, aquesta peça de roba pot ser més esport, més de... anem a fer una caminata a la muntanya, no? Doncs ens la posem en el dia a dia.
Correcte. També, si us esteu fixant, cada vegada la muntanya s'està ficant més de moda.
És veritat.
Després també crec que és una tendència que va molt lligada a això, a la moda del running, del trail, de totes aquestes coses que ens acosten més a la muntanya que a la platja.
De la vida sana, al final, no?
Sí, de la healthy life, sí. Bueno.
Molt bé, doncs escolta, ara els de Carlons, cua.
Bueno, el de Carlón té chubasqueros?
Segur que sí. Segur que sí. Mira, si el senyor de Carlón ens està escoltant i ens vol sobornar, nosaltres estem oberts, Vull dir, això, perquè això no és publicitat. No sé si ens vol enviar una mostra. Escolta.
Bueno, també. Ah, mira, podríem fer com a les bloggers. Nosaltres també podem fer l'espai de bloggers.
I tant. Estem obertes a col·laboracions. Aquí. Sí, veritat, Ricard?
Sí, si estava pensant de com es diu allò, la gent que marca tendències, els trendsetters.
Els influencers, setters, clar. No. Nosaltres ho som,
sí,
en essència.
Mira, el sí, Ricard seria una bona aposta.
Clar, sí, i tant. Molt bé, doncs va, aquesta peça més d'esport que la podem introduir en els nostres looks del dia a dia. I colors forts, Atenció, res d'anem al blau marí, al verd. No, colors potents.
Res de passar desapercebut, vaja.
Molt bé, correcte.
Aquest és l'esperit, Ricard.
Sí.
Vinga, més tendències.
Després anem amb el croc versus el lavanda. Vam començar amb el que era la temporada amb l'ultraviolet,
sí,
que era un color lilós, superxulo, molt extravagant, vale? I després ja comencem també una miqueta més amb... Bueno, us recordeu que també vam estar comentant els colors grocs, que
sí,
també
que
es portaria molt.
Sí.
Vale, pues ara el lavanda és una altra tonalitat en la que es portarà molt, tirant més cap als pastels. Al final és un descendent clar de l'ultraviolet.
Exacte, sí, sí.
En tonalitat pastelosa. I després també tenim el verd. El color verd també es portarà bastant.
Però m'estàs dient aquests colors per separat o combinats? Que, bueno, quin verd, sí, clar, n'hi ha molts. Però...
El verd gespa.
Verd gespa. Ah.
Sí,
verd gespa, color lavanda i groc. Són tres dels colors de la temporada, Apuntin.
El lavanda, bàsicament, serà el successor del rosa millennial, aquell rosa nineta,
sí,
que dic jo.
Això, vale? Ho hem passat a lavanda, ara ja.
Sí, ho hem passat més aviat a lavanda. A l'ultraviolet, com a tendència superforta, el groc, en tendència ja que venia des de l'hivern, perquè des de l'hivern us en recordeu que també havíem parlat alguna miqueta del groc... Saps? I el verd perquè, bueno, jo crec que han tornat una miqueta als colors bàsics de la casa Gucci.
Sí? Que eren... són aquests els colors,
bueno,
icònics?
Bueno, el seu logo el porta, per exemple, el verd gespa
aquest,
amb els violetes, i després va tindre una... era una marca amb colors bastant forts en temporada, sobretot d'estiu.
Uh-huh.
I després, bueno, també hi havia amb el Chanel, que ens portava més els pastels.
Ah,
les bases.
Sí, aquí tenim, veus, és que aquí continua tallant el bacallà.
Són ells.
Nosaltres anirem al Zara a comprar-nos una cosa groga, però qui marca? és el senyor Gucci, que no sé si encara deu quedar algun Gucci original, no?
Sí.
A l'empresa sí, encara sí?
Bueno, no ho sé.
Hauríem d'investigar això.
M'hauria d'investigar, sí. Abans de dir que sí, no hauria d'acabar d'investigar.
Tenia tres dels colors de la temporada, Apuntats estan, no, Ricard?
Que apuntadíssim.
Vinga, seguim.
Després, una altra de les tendències que es continua portant des d'aquest mes de... Des del... Ara no em surt el nom. Primavera, estiu, tardor. Des de la tardor. Sempre ho he de comptar, de veritat. Jo no sé què em passa amb la tardor.
Que li tens mania.
No ho sé. Me surt en anglès. Jo crec que és perquè tots aquests articles els fan generalment en anglès, i tot això, saps?
I ja diuen se fall, winter, i ja ella no sap. Clar. La tardor.
I després m'he de posar a comptar amb els dits allò des de la primavera. Primavera, estiu, tardor. És supercutre, però bueno, no res. Corremos un tupido velo.
Escolta, tots tenim els nostres lapsus, les nostres normes, aquestes mnemotècniques, per recordar coses, això...
Bueno,
no pateixis, Aleida, no pateixis. Bueno, doncs, ve de la tardor, dius, aquesta tendència?
Sí, després de les meves confidències, aquesta ve des de la tardor, vale? És el sastre de Panamà. Us en recordeu que per aquesta temporada de tardor va començar a entrar el que era el sastre una miqueta més oversize, amb els pantalons més aviat també amplosos,
sí,
vale? Una miqueta això que dèiem moltes vegades, el blazer d'aquest tipus de traje, te'l pots combinar ara, aprofitar-lo per la primavera, vale, perfecte. Doncs aquesta tendència continua amb aquesta temporada de primavera, vale? I són aquests trajes molt fluïts, aprofita aquest tipus de patronatge, aprofita el fet de ser més grandós, no tan cenyit al cos, per poder transportar-ho als teixits d'estiuencs.
Clar, suposo que vindrà molt amb lli, no? Potser, ara
sí,
ja?
Sí, a més també amb molt colors pastel, que són colors que pateixen molt, i és això, és més aviat textura fluida en el pantaló. I també ve amb pantaló curtet.
Ah, sí?
Sí, aquest tipus de traje també ve amb el tall de pantaló curt. Que
de
també
pantaló
queda molt
curt,
divertit.
De bermuda? O sigui, de genoll o més amunt?
No, més amunt, curtet.
Més amunt, eh? Perquè la bermuda, jo ja em perdonareu, però és molt poc afavoridora.
Jo crec que està una mica desterrada.
Sí?
Sí, no? I tu què creus, Ricard, amb tema home, per exemple, que els homes tenen tendència a portar-la...
Jo amb homes sí que em compro texans curts d'aquests de just al genoll, no?
Al genoll, amb homes sí que està més...
A sobre del genoll, potser, però justet allí, sí.
Més acceptada. Jo, per noia, no acabo de veure que afavoreixi.
Sí, jo, perdona, també la...
O vas un pirata, o vas als no sé com es diu, els shorts.
Molt bé.
Sí,
molt
bé. És que el Ricard està més ficat a lo que ens pensa.
Ah.
S'està soltant.
Sí.
Però la sabidoria hi és.
Sí, és que... Molt bé, Ricard.
Per tant, així, el vestit, això sencer, amb americana i pantaló, amb pantaló curt també, això ja ens haurem d'esperar una miqueta més a posar-ho, eh?
Sí, clar.
Que faci més bon, encara. Mm,
sí.
Jo, de totes maneres, no ho veig, eh?
No?
El què?
Amb americana i pantaló curt?
Sí.
Home, per anar a treballar. Pensa en el que ens ha dit...
Un home, no.
No.
Això,
bueno, espera't.
Home, clar,
per anar a treballar,
tot
no.
Tot es pot veure.
A veure, per anar a treballar, no, però, per exemple, si surts un diumenge, que et vols arreglar una miqueta més, que tens un event o alguna cosa d'aquestes així, sí que te la pots ficar. O, per exemple, tens una festa eivissenca...
També, amb la, combinant americana i pantalons.
Mira, a mi em costa d'imaginar-me-ho.
Pensa amb aquests teixits que ens ha dit la Leida, amb el lli, no? Amb el fil, aquesta cosa més relaxada, que a l'estiu ens donem de si.
Saps què passa? Que veig que amb les tendències, si te les posen de cop, si el canvi és molt radical, ho veus tot fora de lloc. Però si al cap de 2 o 3 anys van venint intermitjos i a poc a poc ho comences a veure a la televisió o amb alguna publicació o alguna història... comences a veure normal.
Sí, estic completament d'acord amb el Dícar. Ha fet una reflexió molt, molt bona i realment és totalment certa. Perquè, a veure, al final, realment, totes les tendències, la gran majoria de tendències que estem dient és el que no paro de dir. Us en recordeu que ja ho vam introduir la temporada passada?
Ens ho vam posant poquet a poquet, no?
Sí, perquè al final també nosaltres, com bé diu el Ricard, ens acostumem a veure-les i les interioritzem més.
Clar, tu imagina't aquesta moda dels pantalons foradats.
Això si haguéssim... la meva iaia.
No, però si haguéssim passat de 0 a 100 en un dia, en un hivern, per entendre'ns, no ho entendria ningú. Però...
Jo continuo pensant en això dels pantalons dels texans, sobretot amb forats, que hem perdut una mica al nord. Perquè a ell et costa trobar uns texans que no tinguin
trencats. I els
genolls
aquests oberts, de punta a punta.
Clar, és que depèn molt del forat, també. Ah-ha. Sí, correcte. Bueno, us en recordeu que ara m'ha vingut al cap quan deies això dels forats aquests del genoll, que la temporada passada va ser, penso, que va entrar un texà amb forat, que, o sigui, que pràcticament només hi havia quasi les costures del lateral.
Sí, senyora, el recordo.
Sí, que vam comentar-lo.
Sí. Ah, vull dir, a veure, entre poc i massa. Però bé. Aleida, ens hem quedat sense temps, no? Ja hem vaticinat que hauríem de partir en dos, això, eh?
Sí.
Les tendències primavera-estiu. Per tant, si et sembla bé, o vol, va, una, si n'hi ha una de molt ràpida... Una, però ha de ser molt ràpida.
Sí, perquè és que em deixava la que a mi m'encanta, que és la brilli-brilli.
Ah, però aquesta necessitarà més exposició, no?
Bueno, jo és que com que al final els pailets sempre es porten i el brilli-brilli és el brilli-brilli. Aquí, jo crec que és la tendència més ràpida. Heu de tindre brilli-brilli i puto.
On
ja
sigui,
està.
Samarretes ideal. O pantalons o el que sigui.
Sí, bueno, més aviat amb minivestidets, que és el que a l'estiu li senta més bé.
Ah, sí, però...
Però bueno, sí.
Les brillantors tornen, a l'estiu tornen com sempre, això, les ratlles i brillantors, això no marxa mai. Molt bé, doncs primera tanda de tendències per a aquesta nova temporada. Ricard, no estripis el paper
perquè la setmana
vinent ve una altra tongada, eh? Per tant, Aleida, Martí, mil gràcies.
A vosaltres.
T'esperem d'aquí una setmaneta justa.
Adeu, moltes gràcies, adeu.
Gràcies.
Jo a l'espera del que digui la llei de la setmana vinent, del que ens porti, de moment...
No et veus amb brilli-brilli, no?
No. Veig que tinc els meus texans quan em deixen curts de cara a l'estiu i ja està.
Això li dius a ella la setmana vinent, que t'està escoltant.
No, que igual ens presenta alguna cosa que...
Ja veuràs dimarts que et tocarà el rebre, ja veuràs. Ricard, escolta, continuem el programa, tu i jo ens trobem divendres, eh?
I tant que sí.
Que vagi bé.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
Autocamions Herbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Herbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Pierdes la señal y calidad de Wi-Fi cuando te alejas de tu router. No te conformes con eso, porque con el nuevo Wi-Fi inteligente de Orange y su fibra simétrica de 1 gigabit, no importa el tamaño de tu casa. Tendrás una conexión óptima en todos tus dispositivos conectados a la vez y a la máxima velocidad. ¿Y tú? ¿Quieres dejar de buscar Wi-Fi por tu casa? Pues hazte con el Wi-Fi inteligente de Orange llamando gratis al 1414 o en orange.es.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que igual estás pagando demasiado por tus seguros? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde vuelven los 80 en 13.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que tenim ja 2 minuts per sobre de 2:15, dimarts 17 d'abril del 2018 i estem a punt de començar la tertúlia dels polítics, com tots els dimarts. El que fem és donar la benvinguda a la Gemma Casal, de la Crida CUP. Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
José María Córdoba, de Ciutadans. José María, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Dolors López, del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Guillermo Orbera, del PSC. Guillermo, bon dia.
Bon dia.
Paco Cerdà, del PDeCAT Unió. Paco, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta,
bona tarda.
Sí, bueno, sí. Escolta...
Escolta, tens Twitter o no ja?
No.
Segur?
Pues escolta, cada dia estic més content de no tindre.
Des del teu partit, quan surts amb una foto...
Quin és el meu partit?
Citen amb un Cerdà Paco, que no ets tu. I em van enganyar un dia.
Ai, ai, ai. Deu ser un tio de València que fa llibres, que es diu com jo.
Bueno, pues t'ho dic per això dic, deixa'm preguntar a veure si té Twitter i no se l'han après. O sigui, no tens Twitter encara. I Instagram?
Sí.
Ah, Instagram, sí. Bueno.
Per culpa teva, perquè m'ho vas demanar un dia aquí i ens vas dir, Paco, no penges res de la tertúlia aquí a Instagram, i vaig pensar, mira, li vaig a fer cas.
Per culpa meva, t'ho he imaginat.
Bueno, gràcies a tu.
Ara ho has arreglat. Molt bé, ens falta la Núria Marín, que suposo que arribarà en un moment, però... No, estava llegint ara uns missatges que estava rebent. És que això de tenir el mòbil al costat mentre treballes és un problema, sí. Perquè comencen a arribar missatges i no saps si són de la feina o són d'aquests grups de coses que van penjant. Res, disculpeu. Escolta, tinc un tema sobre la taula que, bueno, a veure si ens podem ficar tots d'acord, cosa que igual és complicat, però bueno, també té la seva gràcia, no?, que no tothom pensi el mateix. Ja sabeu que hi ha la fira de formació a punt... A Lleida, ja ho sé que és un tema que és cíclic, és anual, i que cada any hi ha com a dos reivindicacions o dues vessants. Per un costat hi ha doncs una plataforma que demana que es desmilitaritzi tot el que té a veure amb l'educació i que, per tant, en aquesta edició han tornat a demanar a l'Ajuntament de Lleida doncs que no inclogui la part doncs, de formació de l'exèrcit espanyol, per entendre'ns, de l'exèrcit, a la fira, i per la seva part, tant l'alcalde de Lleida com el director de Fira de Lleida diuen que, a més ho llegeixo literal, que ofereixen una formació com qualsevol altra proposta. Per tant, són dues posicions que segueixen enfrontades. Ja em sembla que aquest Nadal, amb una fira similar que es fa a Barcelona, aquesta vegada sí que no es va deixar accedir ja ni a militars ni a policia local. La resta de professions sí. I simplement doncs, anem a deixar això sobre la taula. No sé si algú vol començar.
Jo.
Gemma Casal.
Jo. Bé, des de la crida per Lleida CUP, doncs, com ja havíem estat esmentant i intentant des de fa molts anys amb altres entitats i també com a CUP, vam demanar que no es presentés o que no hi hagués l'exèrcit ni la policia en les fires de treball i en les fires d'educació. Una cosa que no només demanàvem nosaltres, sinó que demanen les entitats, moltes entitats educatives, organitzacions de pares i mares, i que nosaltres vam presentar doncs, una moció per la cultura de la pau a l'Ajuntament de Lleida. Les poques coses que s'hi van aprovar encara tampoc no s'han acomplert, i jo crec que és una cosa perfectament lògica i comprensible entendre que no podem educar la nostra societat i els nostres joves en la violència i en la guerra, no? I que en cap moment s'ha de donar com una sortida professional el que hi hagi un exèrcit, bàsicament perquè nosaltres apostem per la cultura de la pau i el no exèrcit. Llavors, doncs, com a sortida professional segurament els joves poden trobar-ne molt poquíssimes, però s'ha d'intentar buscar una sortida professional de qualitat i espais on realment doncs, els joves puguin desenvolupar allò pel qual s'han estat formant o que puguin trobar doncs, tasques adequades que els hi siguin dignes i que a més els hi puguin aportar doncs, econòmicament un salari digne. Clar, barrejar l'educació amb l'exèrcit és un oxímoron, no? Perquè si eduquem en la pau, de cap de les maneres, podem incitar a la gent doncs, a que participin en aquesta guerra. Llavors, com altres ajuntaments, com altres associacions, organitzacions, entitats, etc., han anat fent amb el temps, és fer que cadascú tingui el seu espai. I no només no han d'anar a les fires, sinó que no han d'anar a les escoles ni als instituts, com han estat fent aquests últims anys. I no és només l'exèrcit espanyol, O sigui, aquí s'ha remarcat com si fos l'exèrcit espanyol, és l'exèrcit, sigui quin sigui, sigui com sigui, sigui d'on sigui, i sigui totes les accions violentes que es puguin desenvolupar a partir de la gent que porta armes. Llavors... és una mica absurd pensar que l'exèrcit ens salvarà de res, perquè l'exèrcit no ens ha salvat de res mai, I per tant, doncs, el més lògic és que l'Ajuntament escolti a les entitats i a les associacions de mares i pares i a les organitzacions educatives i que assumeixi d'una vegada la campanya de Desmilitaritzem l'Educació.
José María.
Bueno, no sé, yo es que yo esta manía de que quería interceder en el pensamiento de la gente joven en lo que pueda aquí o estudiar o en lo que tenga que hablar, que es muy típico últimamente, sobre todo aquí en Cataluña, a mí me parece increíble. O sea, yo confío en la gente joven tiene todo el derecho del mundo a acercarse al stand del ejército, interesarse, preguntar, y si hay suerte, creo que además aquí en Lleida ha habido ya desde las últimas ferias bastante gente que se acerca, creo que hasta entre 600 y 400 personas que luego al final acaban apuntándose. Pues es que yo no sé por qué hay que intervenir en esto. O sea, déjalos que ellos se visiten, lo vean, y si les gusta bien y si no también. Esto me recuerda con el tema del ejército, porque claro, supongo que todo este tema del ejército está metido en todo el tema del procés, ¿no? Todo lo que venga de Madrid, hombre, no, es mejor, malo.
Fa molts més anys, pero molts, sí, més anys.
Es que esto me recuerda,
es que
cuando
mezclarlo entré... todo tampoco es
no.
Esto,
no, esto me recuerda cuando entré, recuerdo que también había manifestaciones día sí día también en contra del cuartel militar de Talar, que manifestaciones pintadas, pancartas en tren, fuera el ejército, y de momento pues un día aparece el ejército y dice, pues sí, nos vamos. Aquella dicho que dice, tanto si alto, tanto deseas algo, al final se te puede cumplir, ¿no?
Y entonces,
lo que recuerdo que entonces fue completamente diferente. El alcalde de Tremp se manifestó junto con los alcaldes de toda la parte del Pallars, que por favor que no se fueran, que corrían peligro pues muchos puestos de trabajo. Supongo que al final pasará lo mismo, algún día habrá alguna desgracia, porque el ejército no solamente son guerras, el ejército también, ahora mismo tenemos el ejemplo en Zaragoza con la inundación del Ebro. Gracias al ejército se está interviniendo y están haciendo diques para que el agua no llegue a las poblaciones. Esperemos que ese día no tenga que llegar aquí, que entonces seguramente será al revés. Se pedirá que por favor venga el ejército aquí a Lleida.
Dolors López.
Sí, a veure, jo crec que si a Lleida una fira de formació, lo lògic és que dintre d'aquests estants, dintre d'aquesta informació per a que els joves puguin escollir la formació que vulguin, s'han de donar totes les possibilitats de formació que hi ha. I l'exèrcit és una més d'aquestes possibilitats de formació i, per tant, de treball, és a dir, de sortida professional, que pot escollir un jove. I, per tant, a mi... Jo em semblaria el contrari, no? Em semblaria una negligència per part de Fira de Lleida i per part de l'Ajuntament no oferir als joves aquesta informació sobre una de les sortides professionals que hi ha actualment al nostre país. Dit això, hi ha gent que sí, que a lo millor viuen als mons de Jupi, o no sé jo si realment són tan innocents, no?, com fan veure en aquest sentit. Però no és cap contradicció parlar d'exèrcit i parlar de pau. Tot al contrari. Jo crec que no solament és perfectament compatible, sinó que precisament l'exèrcit és el garant de la pau. Tots els països democràtics, tots tenen un exèrcit.
No.
Tots els països democràtics tenen exèrcit. Precisament, perquè és la garantia de que hi hagi una pau. Clar, ells diuen, no, és que tot allò que sigui portar armes, la cultura de la violència, no. Ara, és parlar des de la ignorància. Avui en dia, les tasques de l'exèrcit no són anar a pegar trets. Les tasques de l'exèrcit són, en la seva majoria, tasques humanitàries. Són, en la seva majoria, tasques al moment... De catàstrofes naturals. Pensem, per exemple, quan va haver totes a Viella, no? Quan va haver totes aquelles inundacions, etc. Per tant, jo reivindico que hi hagi un estant de l'exèrcit amb aquesta fira, però reivindico també que continuï aquesta sortida professional militar.
Guillermo Orbera.
Bueno, i jo el que vull explicar al començament és que aquesta fira no és una fira bàsicament d'educació, és a dir, de l'escola pública, de l'educació obligatòria. És una fira que està enfocada cap a la sortida laboral, és a dir, cap a adolescents que han d'escollir quin ha de ser el seu futur laboral, no? Entonces, jo no entraré en un debat molt interessant, per cert, sobre la filosofia de l'exèrcit, del que suposa, però el que hem de veure és que és una sortida digna i real. No és una sortida indigna per a un jove, el que sigui militar o sigui mosso d'esquadra o sigui guàrdia urbà. O sigui, dir que en una fira on els adolescents han de poder escollir entre, d'una forma pragmàtica i realista, quines són les seves sortides laborals, per què ha de ser una sortida, que, una sortida B? O sigui, la sortida A, hi ha unes sortides A que són més dignes que la sortida B. La sortida B és guàrdia urbano, mosso d'esquadra, guàrdia civil o militar, no? Jo, aquesta categoria que es fa ideològica entre el futur que pot escollir un jove, no la trobo apropiada en una fira enfocada cap a donar tota la informació possible als adolescents perquè puguin escollir un futur. A partir d'aquí, un debat filosòfic sobre, jo per descomptat, els militars no estan a l'educació, a les escoles, bueno, almenys a l'escola dels meus fills no hi ha militars allà donant classes, a la meva, no conec totes les escoles de Catalunya, a les meus fills no hi ha una assignatura d'estratègia militar ni de històries d'aquestes. Una altra cosa és que a una fira independent que munten les administracions se'ls informe d'aquesta sortida laboral. A partir d'aquí, i acabo, el debat filosòfic és molt interessant, si un país pot funcionar sense exèrcit o no, però la realitat és que hi és, i és a la nostra societat, i mentre hi sigui a la nostra societat els Mossos d'Esquadra i l'exèrcit, pues entenc que la joventut pot escollir també aquestes carreres com a sortida professional.
Paco Cerdà.
Bueno, jo penso que la polèmica aquesta, que és el que s'està dient d'una fira que és absolutament necessària per a les nostres contrades, no té que amagar l'èxit d'una fira com aquestes. El que hem anat a la fira, que suposo que més d'un de vosaltres ha anat a les inauguracions i a passejar per allà, és brutal la quantitat de gent que realment la fa anar, que està allà, que la utilitza. Jo crec que lo important és ficar en valor el que realment és. Això, des del meu punt de vista, és una mera anècdota que entra dintre una polèmica i que, evidentment, el criteri de Fira de Lleida, des del meu punt de vista, i sent patrons, pues, és el que és i aquest serà fins que canvi.
Però a tu no et sembla malament que hi hagi l'opció militar? Ai,
el periodista fa la repregunta, molt bé. El periodista que fa la repregunta.
Bueno, te ho acabo de repetir. Sí, sí. Te ho acabo de repetir. Quin és el criteri de Fira de Lleida?
No, que la fira està molt
nosaltres
correcte.
Som patrons de Fira.
Fa una lliçó de periodista.
Nosaltres som part del patronat de Fira de Lleida, per tant...
M'encanta que em faci aquesta pregunta.
Ja està.
Molt bé. Alguna rèplica, Gemma Casal?
Sí. Bueno, a veure, ens han dit ignorants, què més ens heu dit? Ignorants, il·lusos, que vivim en els mons de Yupi, no sé quantes coses més, no?
Però amb carinyo, suposo,
eh? Sí, sempre.
No hi ha res.
Ni ignorants, ni il·lusos, ni vivim en els mons de Yupi, vivim en un món molt real i potser a vegades aterrem molt més que alguns dels grups. Llavors, pensar que les tasques humanitàries o que per una... un desbordament d'un riu i tal, necessitem exèrcit, bueno, potser el que necessitem és més bombers, una millor política de gestió de l'aigua, necessitem moltes altres coses, però són tasques que no han de ser pròpies de l'exèrcit, sinó que hi ha altres organitzacions que estan preparades, i molt més preparades, per fer això, sobretot en les tasques humanitàries, perquè ara no m'extendré aquí a fer els repassos del que passa amb els exèrcits que van amb missions de pau, i no només espanyol, amb tots els exèrcits que van en missions de pau en un munt de països, a l'Àfrica, a l'Orient Mitjà, i els greus abusos, no són els únics, però els greus abusos sobre la població civil que s'hi donen en aquests contextos. Per tant, ser de l'exèrcit ni garanteix que puguis fer una bona tasca humanitària, ni et deslliure de moltes altres coses. L'exèrcit va a les escoles i als instituts, i van, no van a donar assignatures, però hi van. Llavors, dir que el que volem és intercedir en el pensament de la gent, no, el que volem és que la gent sigui lliure per pensar, que és una cosa molt diferent. I considerem que no és una opció vàlida precisament perquè l'exèrcit no ha aportat ni pau ni ha aportat cap valor a la societat del qual en puguem estar orgullosos. Llavors, doncs demanem que no hi hagi l'exèrcit. La gent pot accedir als Mossos, a la Guàrdia Urbana o a l'exèrcit a través de molta altra informació i molts altres espais que no han de per què incloure's en aquestes fires que sí són d'educació, perquè les fan les organitzacions i les fan per l'educació formal, la no formal, els joves que han acabat, per tant, s'han de poder incorporar. Hi ha països que són democràtics i no tenen exèrcit, com per exemple Islàndia, com per exemple Costa Rica.
Anecdòtic.
Bueno, anecdòtic, però hi són... Doncs hem de caminar cap aquí.
No facis de l'anècdota.
No és una anècdota, és una realitat. No. Llavors, per mi són exemple, i com són exemple, jo penso que són els passos a seguir.
Mira, jo crec que les acusacions... Que... Perdona, Josep Maria, vols parlar tu?
No, el quartet, tant de bo, no feci falta un exèrcit. O sigui, jo t'ho compro, això, perfecte. Encantat de la vida, ojalà. I ojalà aquest negoci de l'armamentístic que hi ha al món, que mou molts i molts diners, també desapareix, però de moment, i per desgràcia, i només s'ha de posar cada dia la televisió per donar-te compte de com està el món, se necessita un exèrcit. De fet, fins i tot en aquest document que van presentar els expertos aquests en la nova república de Catalunya també parlaven de fer un exèrcit, o sigui, ells també contaven que faria falta un exèrcit, però dic, no, de veritat, Gemma, jo t'ho compro, de veritat, ojalà el dia de demà no fessi falta un exèrcit, però és que de moment fa falta, i a més, avui en dia, en tot aquest tema de l'islamisme, jo crec que encara més.
O tant de bo ni policia, tampoc, perquè la filosofia és la mateixa. Sí. Tant de bo no hi hagués fet falta policia.
La policia ha de ser una policia de proximitat.
Sí, i l'exèrcit també pot ser de proximitat.
No, l'exèrcit no pot ser de proximitat.
Jo crec que, Gemma, continues demonitzant una professió i continues demonitzant has dit una cosa molt greu, Has dit una cosa molt greu. Dius, no, és que quan van a països amb accions humanitàries i tal, fan abusos molt greus. Jo no sé a quins abusos et refereixes, no? Però jo crec que...
Violacions,
que dir això és una...
Això també ho fa les ONG, si no per això són
això, dir això crec que és una acusació molt gratuïta i que és convertir, si és que hi ha hagut algun cas, i com diu el Guillermo, això se pot trobar... desgraciadament, la condició humana no és sempre tan meravellosa i tan bona, no? I convertir un cas aïllat en un dogma de fe de tota una organització, jo crec que, ja dic, és una acusació molt greu, molt greu. I continuo dient que vius en els mons de Yupi, no? En els mons de Yupi, en el sentit de que, clar, no cal exèrcit, no cal res, no cal... No, doncs pues mira, doncs pues sí, pues desgraciadament cal. I jo aposto per tindre aquest exèrcit.
Si voleu que els joves tinguin un futur, deixeu d'invertir en l'exèrcit i de tots aquests milions que s'estan traient de vendre armes a l'Aràbia Saudí perquè es dediquin a atacar la població civil del Iemen, invertiu-los en educació, en formació i en crear llocs de treball i no en mantenir...
Això és demagògia.
És demagògia.
Gemma, fas demagògia.
No és demagògia. Són milions i milions i milions que es destinen a l'exèrcit en lloc de destinar-lo on s'ha de destinar, que és a les pensions, a l'educació, a crear llocs de treball. I llavors
Gemma,
no ho doneu com una sortida
Gemma,
professional.
Això és demagògia perquè després, per exemple, no sé, reivindiquem pues, la carretera, no sé què, no? No, pues, tampoc fem carreteres, Tampoc fem carreteres perquè...
Bé, no comparis una carretera...
Amb
els diners que es gasten amb l'exèrcit.
A veure, els diners es distribueixen i tot és important, és important. Després, a l'hora d'allò, s'estableixen unes prioritats, però tot té la seva importància.
El govern espanyol
tot
prioritza l'exèrcit per damunt de
i per aquesta regla de tres que tu dius, pues, només destinaríem a lo millor pues, amb aquests mons de Yupi que tu proposes.
L'educació és un món de Yupi?
No. Ja es destinen diners a educació. Ja voldria jo que es destinessin més diners a educació. I ja voldria que es destinessin més diners a sanitat. I ja voldria que es destinessin més diners
a
habitatge social. Però els diners no són un xicle. No són un xicle, no s'estiren. Vull dir, no tenim una vaca que vas munyint i van sortint dinerets. No.
Fins ara...
Els diners s'han de distribuir.
Pues fins ara per algun grup polític.
I vosaltres toqueu una mica de peus a terra.
Recordem que aquesta fira de formació i treball tindrà lloc a partir de dijous, divendres i dissabte a Fira de Lleida, que a priori doncs, està oberta a tothom qui hagi de triar primera feina, però no a tothom, perquè vull dir, tothom pot anar a informar-se, encara que estiguin treballant en un lloc, per buscar una altra sortida laboral que de vegades no sabem que existeix i que allí les trobem. És una fira, de totes maneres, que té molt bona crítica des de fora de Lleida, que se'n parle força bé, independentment d'això, vull dir, jo parlo de tota la fira en general i que ha anat creixent amb els anys. Per tant, com deia el Paco, sí que és veritat que és una fira que n'hem d'estar orgullosos i que, a més, la tenim a Lleida. Escolteu, ens queden 7 minuts només i hi ha una notícia que llegia avui arrel dels canvis de noms de carrers, dels canvis de noms de carrers. Anecdòticament, fa un mes, crec, o 5 o 6 setmanes, va sorgir una notícia conforme doncs, hi havia una associació gitana que volien retirar el nom de carrer del Marquès de la Ensenada, que, si no recordo malament, està a la partida de Llívia, perquè és un ministre que va voler exterminar el poble gitano. Però és que ara ja es presentarà una moció al proper ple, que crec que el teniu a final de mes.
Segur que és moció, ja.
S'estan recollint signatures i se prepara una moció per presentar-la al ple. Jo no sé ja si el tema de... Vull dir, si ja entreu al que jo dic sempre, prou de noms de carrers i els carrers han de ser números. I
això
ja
és la
està.
Teva reivindicació.
I aquesta és la meva.
És que...
Ho sento, jo ho dic així, perquè ens estalviarem aquests problemes, però vull dir, cal traure el Marquès de l'Ensenada o no cal?
Jo crec que això no és un problema, jo crec que és una iniciativa del poble gitano.
Home, és un problema de moment que hi ha gent que no el vol canviar i hi ha gent que sí.
Jo, qui no el vol canviar? No ho sé, eh? Vull dir que no ho sé. Jo crec que precisament aquesta polèmica, si amb ells els fa feliços i la tenen perquè pensen que això els fa reivindicar el seu poble...
Però Paco, com es decideix això?
Pues
li preguntem a la gent que hi viu allí?
Pues amb un ple.
No.
Sí.
No fa falta arribar al ple, eh? Amb una proposta
no,
l'altre
però,
dia.
Però ells tenen el dret a presentar. Ells no podem fer una proposta de resolució. Podem fer-la mitjançant un altre grup.
Sí,
per
clar,
tant, ells tenen el dret a fer-ho i ja està. Evidentment, tens que mirar les conseqüències que tenen o que tenen la gent del carrer i que sigui una cosa... O sigui, jo no m'estic pronunciant a favor ni en contra perquè jo no coneixo la moció, ni sé el que diuen, ni la...
No, s'està preparant, vull dir, encara no està.
I, òbviament, com altres coses, se té que tindré molt en compte els veïns d'aquell carrer.
Guillermo i Dolors, de manera breu.
És que jo no hi crec.
Jo també, perquè m'il·lustreu, com s'hauria de fer?
Jo intentaré donar una pista. No? Jo no hi crec en beatos, santos, ni en superhéroes. O sigui, qualsevol personatge històric, qualsevol, tiene claroscuros. Qualsevol personatge històric té gent que està en contra i gent que està a favor. A qualsevol país, qualsevol història. Per tant, això els noms dels carrers. Si es decideix que s'ha de posar noms propis a carrers i s'ha de ser fruit del consens en cada moment, de cada moment d'un poble o de...
I si se'ls treu també.
O si se'ls treu també, però jo crec que no podem estar canviant el nom del carrer en funció de la composició del ple de cada poble de Catalunya o d'Espanya, en funció de qui entre, canviant... No, és que a mi la història m'agrada més així, per això de posar el carrer... Per tant, jo crec que és un tema de grans consensos. Jo crec que tots estem d'acord en que no se pot dedicar un carrer a un exterminador. Però és que qui és un exterminador ho és per tothom. O sigui, si hi ha algun exterminador de la història, hi ha un consens ampli paro del 70%, eh? Ja no busco unanimitat, perquè és impossible. És totalment impossible trobar la unanimitat en què un personatge històric va ser formidable. Bueno, sí, un papa pels catòlics, potser, però en política és complicat. Però, clar, si tenim un ple que aprove, posa per cas 75%, del 75% dels... Carai, doncs deixa-ho. Ja està, per què? Pues perquè va haver uns senyors a l'any 95 que van decidir que fulanito de tal, no perquè al cap de 20 anys se canvi, ara jo crec que això és injust.
I ara perdo una mica, el van posar durant la dictadura, no?
Aquest
carrer.
Sí, sí, bueno, però si no, jo no dic que el posi ni que el trec, no hi cauré amb el toll. Jo no entro, que el trec... Jo el que intento dir és que, i respecto la teva posició de la Crida CUP minoritària, a Lleida i a Catalunya la respecto, però jo el que dic és que si hi ha un consens ampli en una persona, no cal al cap de 10 anys...
Però quin consens? De què m'estàs parlant? A la gent de Lleida s'havia preguntat pel Marquès de l'Ensenada?
No. Jo us preguntava, això s'ha de decidir amb un ple o s'ha de... Com s'ha de decidir?
Jo no parlo del Marquès de l'Ensenada.
Això s'ha de decidir.
Us queden 3 minuts, per tant ha de ser molt breu, Dolors.
A veure, el que pregunta Ricard, jo crec que és quin és el procediment per canviar. A veure,
jo dic com s'ha de decidir al final si un carrer es canvia o no.
Això se decideix en la... A veure, el ple sobirà. Però això, el ple sobirà, però...
Però jo vaig una mica més enllà.
Jo sé com se fa ara, però jo dic, aquesta és la millor manera o la manera justa de fer-ho?
En la comissió de carrers.
Hi ha
una comissió de carrers. I allí, en la comissió de carrers, és on jo crec que és el lloc adequat per plantejar aquestes qüestions. Ara bé, si un col·lectiu, com és el col·lectiu d'una associació gitana, vol presentar una moció sobre un carrer de Lleida, a veure, ens haurem...
Té tot el dret.
No, això correcte, però dic que
s'han presentat mocions sobre qüestions que no afecten a Lleida.
Però es pot plantejar una realitat que sigui que la comissió vulgui actuar sobre un carrer, que ningú hi visqui allí ni coneixi ningú, i tota la gent del carrer
no vulgui el que decideixi la comissió. Ah, llavors,
jo t'ho plantejo d'una altra manera diferent.
Per això et dic, com es fa, llavors?
Quan el que tu vols canviar és un personatge que està més que demostrat, no, que ell propugnava el genocidi del poble gitano, si en aquell carrer no hi viu cap gitano, a lo millor a la gent li és igual. Això no és una cosa que poden decidir la gent del carrer. I no es pot demanar a la ciutadania que es posi a votar una cosa que és bàsicament pels drets fonamentals i pel reconeixement dels drets fonamentals i públics de tota la societat. A què no preguntarem, no farem una enquesta si volem immigració o si volem que peguin a les dones?
O la independència.
O, sí, la independència sí, perquè no és un dels drets, no és aquests drets humans fonamentals.
Valor constitucional.
Per suposat, no? jo estic a favor que presentin qualsevol moció ben presentada.
Sí, no.
Amb un criteri històric que no li vagi passar com li passó a la Colau ahir, que va dir faixa un senyor que va morir el 1909, i ja està, i a partir d'aquí, pues bueno, i nosaltres estem d'acord.
Claro que sí.
Molt bé, doncs encara no és segur, però igual us ho trobeu al ple d'aquest mes.
Bueno, ho sabrem, en tot cas, ho haurem dilluns, de saber dilluns.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí, que estem a punt d'arribar a les dues. Com sempre, ha estat amb nosaltres la Gemma Casal de la Crida CUP, el José María Córdoba, Dolors López, Guillermo Orbera i Paco Cerdà. Gràcies, bon dia. Bona setmana.
Bon dia. Adéu.
I a nosaltres ja ens queden uns segons, ens plantarem a les dues de la tarda, com sempre et dic, que el dia no ha acabat, que acabis d'aprofitar, que estem a l'hora de dinar per entendre'ns. Igual algú ja ha dinat, escolta, bon profit i molt bé, però que ens falta la meitat del dia, aprofita el que queda de dimarts. I demà, la meitat de la setmana, dimecres, hi tornarem puntuals, com sempre, a les 12:20, Renan Cope a Lleida.